tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, un cop passada ja la festa major i tornem altre cop aquí a, amb el radiobalaguer.cat. Saludem com fem sempre el Jordi. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Bé, tot a punt.
Jordi, la setmana passada vam fer el programa d'aquell dia justament que encara no sabíem resultats de les eleccions. Estem una setmana després, ens diuen que està claríssim els resultats de les eleccions nord-americanes, però encara no ho tenim clar del tot, perquè n'hi ha algú que diu que no.
Sí, recordem que les eleccions americanes ens afecten molt al nostre programa, bàsicament perquè moltes de les novetats que expliquem estan relacionades, per exemple, amb la guerra comercial Trump-Huawei.
Mm-hmm. De totes maneres, diuen els analistes, diuen que, de fet, el futur president, en principi, si tot va com ha d'anar dels Estats Units, que encara no està clar, com dèiem, ha de seguir també, o sigui, no ho veu malament, la guerra amb la Xina, el que passa que potser no serà tan beligerant, potser flexibilitzarà certes coses.
Sí, Xina no cal que s'oblidi ningú, que evidentment és una guerra, és un país potencialment per ser la primera potència mundial en quant a també a tecnologia i per tant, diguem que ha de continuar tinguent una guerra comercial amb els Estats Units.
Doncs veurem com acaba tot plegat i en seguirem parlant. Bé, doncs, moment d'entrar en matèria. Per cert, avui la música ens arribarà des d'Alemanya, li posarà aquest DJ productor anomenant Ron Flader. Amb ell començarem, com dèiem, a entrar en matèria, deixarem que passin els dies, esperarem a veure com deriva tot plegat, si finalment el senyor Trump decideix a marxar de la Casa Blanca sense emportar-se en un bocí o tota sencera, i veurem com evoluciona tot plegat i veurem si Huawei té les seues oportunitats o no de tornar a recuperar una mica el que li toca, no?
El terreny perdut.
Mhm. De totes maneres, tenim altres notícies també a l'entorn, també hi hem de parlar de Digital China i de la seva compra de Honor.
Sí, un moviment que està fent Huawei, bàsicament davant del veto dels Estats Units per poder comercialitzar els seus productes, pues bé, el que ha fet és vendre's la seva divisió de mòbils Honor.
Doncs ja ho vam dir, de fet ho vam anunciar potser fa una setmana o dos, de que això era molt possible que passés i tot plegat va lligat una mica a deixa anar llast, no? com fan els submarins.
Sí, sembla ser que encara no ho sabem de manera oficial, però sembla ser que la notícia es podria comunicar en breu. Per tant, la companyia Digital China compraria la submarca de Huawei Honor i també mantindria els 7.000 llocs de treballs que actualment té la companyia Honor.
Uh-huh. D'aquesta manera, dos pardals un tret que es maten. D'una banda, Huawei es treu de sobre una part de pes i d'altra banda, en teoria, aquesta nova companyia hauria, en principi, de poder muntar com a mínim processadors, les Google Apps i totes aquestes coses que té Huawei.
Sí, almenys d'entrada sembla ser que no tindria el veto d'Estats Units en aquest sector. La venda se farà aproximadament per 100 milions de yuans, que és la moneda xina.
Uh-huh. Doncs no hem passat a euros, però bueno, si algú vol fer el càlcul, que busqui quan està el canvi de moneda, no?
Sí, el càlcul és uns 12.800 milions d'euros.
Molt bé, Jordi, has estat ràpid aquí,
Sí, sí.
Més coses que us volem explicar avui. Parlarem del nou SoC de MediaTek. És un nou SoC que promet rendiments força alts. Ja ho vam dir també fa uns dies de que MediaTek s'estava posant les piles i volia entrar a competir a la gamma alta.
Sí, el segon fabricant de processadors per a mòbils, per darrere de Qualcomm, seria MediaTek. Aquesta companyia ens vol presentar nous SoCs, nous processadors, a 6 nanòmetres. I segons les primeres benchmarks, les primeres notícies, apunten a que arribarien a un rendiment similar al Exynos 1080, que recordem que és de Samsung.
Mhm. Uh-huh. Doncs, Jordi, Mediatek, dèiem que sempre s'havia, bueno, havia estat a la part de baix, diguéssim. Sempre correcte. Havia tingut una mica l'etiqueta a sobre de que eren uns processadors de gamma baixa.
Correcte. Els mòbils que anaven amb processadors Mediatek més aviat eren gamma mitja, gamma baixa, uh-huh. i pocs processadors tenien de gamma alta.
Doncs un que entra a dalt de tot, suposo que vol marcar perfil i vol dir jo també sé fer coses potents i ben fetes.
Sí, i sembla ser que amb els nous processadors Mediatek Dimensity, que a part portaran ja integrats de sèrie les capacitats de 5G, amb quant a connectivitat, a més ens oferiran prestacions més que raonables, fins i tot excel·lents, i com hem dit, de gamma alta.
O sigui, ens traien una mica l'estigma aquell que teníem de que quan un terminal portava processador Mediatek havia de ser un mòbil dolentot.
Sí, sobretot mòbils de gamma mitja i baixa. Ara sembla ser que Mediatek també apunta al mercat de gamma alta.
I si hem de parlar d'una cosa aquesta setmana és d'Apple. Per què? Perquè han presentat doncs, nous dispositius. Ja ho vam dir la setmana passada que ens enganxaríem durant aquesta setmana a la presentació de tots aquests nous dispositius i són dispositius que avui us volem explicar una miqueta. Bàsicament un MacBook Pro, un Air i un Mac Mini.
Sí, sembla ser que Apple s'ha donat molta pressa en substituir els seus ordenadors als processadors Intel. Veurem com acaba el tema de la compatibilitat amb programes anteriors. Però sembla ser que, de moment, ja ens presenta els seus nous ordinadors que porten ja el seu xip M1, fabricat per la mateixa Apple.
Doncs Jordi, com dèiem, haurem d'anar veient també com s'adapta al mercat, haurem de veure la gent com s'adaptarà a perdre certes coses que potser tenim costums o males costums de fer, i haurem de veure si les virtualitzacions són capaces de suplir alguna aplicació que no hagi estat ben portada.
Correcte. Aquest moviment el que ens afecta als usuaris bàsicament és saber si les aplicacions que estàvem fent anar fins ara funcionaran a la perfecció amb els nou Mac. Uh-huh. Perquè canvien processadors i canvien arquitectura. I això, a la pràctica, pot ser un problema per les aplicacions existents.
És un canvi al cap i a la fi de dalt a baix, tot i que continuen mantenint la mateixa estètica, els mateixos sabors i els mateixos productes, diguéssim. Comencem, per exemple, pel MacBook. El MacBook Pro de 13 polzades.
Sí, també ens agradaria destacar que la mateixa Apple ha afirmat que la venda d'ordenadors l'últim trimestre ha augmentat un 30%. No només la venda d'ordenadors Apple, sinó a nivell mundial.
El teletreball,
Pel teletreball, per les escoles, etcètera, doncs s'ha fet augmentar molt la venda de portàtils i ordenadors.
Uh-huh. Justament dins aquest segment es troben els MacBook Pro i els MacBook Air.
Sí, comencem parlant...
Són dos dels productes que han presentat, eh?
Són dos dels productes que han presentat amb els nous processadors Silicon o M1 de la mateixa Apple. El primer model que ens presenta Apple és el MacBook Pro de 13 polzades.
Doncs, Jordi, quins canvis trobarem a part, lògicament, de l'arquitectura i del processador, que és completament diferent?
Sí, segons la mateixa Apple, amb aquests nous processadors de la mateixa Apple, els M1, doncs, bàsicament ens ofereixen 2,8 vegades més de rendiment que la generació anterior i fins i tot 5 vegades superior en quant a rendiment gràfic.
Uh-huh. Doncs, algú dirà... tot això on arriba? Doncs arriba, per exemple, ja han fet proves amb el DaVinci Resolve Vec, per exemple, és un programa d'edició de vídeo i hi han ficat a processar vídeo en 8K i diu que té un rendiment 11 vegades superior en aprenentatge automàtic i, a més, fa tot el rendiment en 8K sense cap pèrdua de frame.
Sí, a més, també la mateixa Apple afirma que aquests nous ordenadors d'Apple, a part d'oferir-nos un rendiment gràfic més potent, també ens ofereixen més autonomia. Per tant, aquests nous MacBook arribaran fins a unes 17 hores de navegació i 10 hores amb reproducció de vídeo. És a dir, duraran més l'autonomia i, per tant, consumeixen menys.
Home, 17 hores són moltes hores, eh, Jordi?
Sí.
Uh-huh. Tenen altres coses que potser algú considerarà menors, però que per molta gent poden ser interessants, com per exemple que porta 3 micròfons.
Sí, aquests nous models d'Apple porten 3 micròfons i per tant ens milloren molt la qualitat de so.
També han millorat la càmera perquè diu que puguem fer videoconferències o el que sigui si estem en un entorn amb poca llum.
Sí, a part d'això, comentar finalment que aquests nous MacBook Pro de 13 polzades amb xips M1 d'Apple pues, tindran un preu de sortida de 1.449 euros.
Uh-huh. A partir d'aquí, com sempre, hi haurà alguns descomptes també per al sector educatiu i estudiants i després hi haurà alguns encariments pels que hi vulguin posar més coses. Al voltant, perquè això és la idea, doncs 1.500 euros seria el preu de partida d'aquí. en amunt. Però, clar, ens estan prometent aquesta millora de rendiment. Veiem 2,8 vegades més de rendiment en CPU i 5 vegades en gràfics que no pas la generació anterior.
Sí, esperem veure resultats oficials, no d'Apple, sinó resultats d'usuaris finals, per veure si realment el rendiment és així.
De moment pinta bé. Aquests serien els MacBook Pro. També, d'altra banda, tenim els MacBook Air.
Sí, la versió més estilista, més prima i més lleugera dels ordenadors MacBook d'Apple també tenen una nova versió amb xips M1.
Veiem que aquell xip també fa el canvi i veiem que ens adaptem una mica al que teníem abans, però en aquesta versió, com deies tu, més primeta. I si tot, mantenim, per exemple, 13 polzades, tot i que també tenim la millora al rendiment i també la millora en autonomia, sobretot és el que més te destaca.
Sí, amb potència de càlcul, fins i tot millorem dels 2,8 als 3,5 vegades més potents, i amb gràfic també millorem amb 5 vegades més la velocitat de la generació anterior. Per tant, és el MacBook Air més potent fins a la data, segons la mateixa Apple.
Doncs trauen pit, també aquí ens diuen que pot processar vídeos en 4K, diversos senyals de vídeo en 4K de forma simultània. O sigui, potència diu que no ens en faltarà per enlloc.
A més, la mateixa Apple afirma que els MacBook Air de 13 polzades són un 98% més ràpid que qualsevol ordenador venut durant l'any.
O sigui, fins a 3 vegades superior als de la competència directa i un 98% més ràpid que la mitjana de portàtils. Ho tenen molt clar, això?
Sí, a part, com hem dit, la seva bateria permet fins a 15 hores d'autonomia navegant per internet i fins a 18 hores de vídeo, 6 més que el seu predecessor en quant a reproducció de vídeo.
Si el fem anar simplement per veure vídeos. Doncs ja veieu que, tot i ser uns ordinadors prims, la bateria no ens deixarà tirats en cap moment, eh?
No, per tant, sobretot destaquem d'aquests nous models d'Apple, d'ordinadors Apple, dels MacBook, doncs bàsicament les seves millores en quant a prestacions, tant de càlcul com gràfiques, i a part també la seva millora en autonomia, al fer aquest canvi de xip d'Intel pels propis d'Apple.
Recordem, la pantalla és 13 polzades, igualment retina, i porta tot el que esperaríem d'un ordinador d'aquest tipus, com són el Touch ID, això per a llegir empremtes dactilars, tot això, eh?
Sí, finalment comentar que els MacBook Air de 13 polzades rondaran la versió més bàsica, 1.129 euros.
A partir d'aquí, com dèiem abans, hi ha alguns descomptes per al sector educatiu i la resta, en funció del que hi vulgueu posar dins, aniran pujant de preu.
Sí, podem anar pujant en quant a capacitats d'estat sòlid, de memòria, i van pujant de preu.
Finalment, l'altra proposta que ens han explicat és el Mac Mini. És un Mac Mini de sobretaula.
Sí, us parlem de l'ordenador de sobretaula d'Apple, no l'iMac, que va tot integrat. De moment, us parlem del Mac Mini, que és un mini ordenadoret que no porta pantalla i que, bàsicament, ja és el primer que porta el seu processador Apple M1 integrat.
És un ordinador que molta gent el té com a lloc d'entreteniment, eh? Al menjador per a usar al costat de la tele, tot i que per la potència que té, ara ho veureu, ens serviria fins i tot per una oficina, per qualsevol lloc ens faria d'ordinador perfectament. L'únic que hauríem de ficar una pantalla.
Sí, a més també ens afirmen que és 5 vegades més ràpid que un PC de sobretaula més venut del mercat. Evidentment, Apple, recordem que compara els seus ordinadors amb ordinadors que valen potser 5 vegades menys.
Això també ho hem de tindre en compte. A partir d'aquí, Apple Mini, doncs, què és el que hi tenim? Doncs el que podríem esperar d'un ordinador d'última tecnologia, fins i tot Wi-Fi 6, eh? O sigui, porta tot el que ha de tindre un ordinador que ha estat posat al dia.
Sí, porta Wi-Fi 6, port físic Thunderbolt, USB 4, suport per a resolució 8K, ports HDMI 2.1, jacks i bàsicament Ethernet, etc. Tot tipus de connexió que el convertiran amb l'ordinador per sobretaula ideal pels usuaris.
Així tot, ara veureu que si necessiteu un ordinador sobretaula també en trobaríeu de més barats, eh?
Sí, la versió més econòmica del Mac Mini, de l'equip de sobretaula d'Apple, rondarà els 799 euros.
O sigui, d'aquí sortim. D'uns 800 euros seria la versió base. A partir d'aquí, si voleu més, heu de pagar més. Jordi, una de les grans estrelles ha estat el xip M1 de la presentació, perquè és el que ens han vingut a presentar ara, bàsicament.
Sí, el que ens ha fet Apple és presentar-nos tota la seva nova gamma d'ordenadors renovats amb la gamma M1, del seu propi xip. I bàsicament el que afirma Apple és que amb aquest xip, com us hem anat explicant, els seus models millora entre 5 i 15 vegades la potència de la generació anterior. Per tant, han millorat moltíssim la potència dels ordenadors Apple. A més de millorar la potència, també han millorat l'autonomia. Per tant, sens dubte, de l'event que ha fet Apple, que es diu One More Thing Apple, bàsicament ens han presentat, doncs, això, nous ordenadors, nous aparells, amb processadors ja directes productes d'Apple.
Crida l'atenció l'augment de potència en CPU, però també sobretot en GPU. Ens prometen de que potència gràfica també en tindrà moltíssim aquest xip.
Sí, una de les coses que més els hi havia retret als ordenadors d'Apple darrerament és sobretot la potència gràfica. I evidentment amb aquest nou xip de la mateixa Apple, pues sembla que això s'ha millorat moltíssim.
Una altra de les novetats també que hi van implícites, com diem, és el macOS Big Sur. Això també ho hem de tindre en compte.
Sí, és una nova versió del seu sistema operatiu per a ordenadors, tant portàtils com equips de sobretaula, i bàsicament diguem que porta força novetats. Diguem que encriptació a nivell del rendiment, protecció a temps d'execució i tot integrat al sistema, i bàsicament comptarem amb tot un paquet de maquinari i programari perfectament compenetrat, com acostuma a ser habitual amb els productes Apple.
Que sapigueu que quan compreu un ordinador amb un Apple M1, aquest processador ja vindrà sí o sí amb aquest sistema operatiu, perquè diguéssim, Jordi, que no pot anar enrere.
No, ni més ni menys.
Ha de ser a partir d'aquest endavant. I ja que parlem tant d'Apple, una cosa que us volíem explicar, i és que Apple està començant a patir retards en la fabricació dels iPhones 12 i és per escassetat dels xips per fer les bateries.
Sí, bàsicament el mes passat, amb una mica de retard, es van presentar els nous iPhones 12. Recordem que teníem quatre versions diferents i bàsicament per intentar s'adaptar a tot tipus d'usuari, des dels més cars fins a models més econòmics.
Doncs el problema que estem tenint ara és que el principal proveïdor de xips d'Apple, que és Taiwan Semiconductor Manufacturing, la coneguda per TSMC, doncs està dient de que els telèfons amb connectivitat 5G requereixen entre un 30 i 40% més de xips que els telèfons 4G i que, clar, que va una mica apurada. I que ara que venen les èpoques de Nadal i que tothom potser voldrà regalar iPhones 12 o no, però bueno, molta gent voldrà regalar-ne, igual no fan abast.
Sí, exactament això és el que ens comuniquen i bàsicament sembla ser que aquest Nadal tindrem problemes de disponibilitat si voleu comprar un nou iPhone 12 amb qualsevol de les quatre seves noves versions. Per tant, només us informem que si sou un usuari i teníeu pensat aquest Nadal comprar un iPhone 12 amb qualsevol de les seves versions, si pot ser el reserveu amb temps.
Així tot, veiem que l'iPhone 12 de moment n'hi ha, o sigui, no, ningú s'escandalitzi, ningú s'espanti, n'hi ha. Parlem d'una cosa de futur, o sigui, si teniu previst comprar-lo més endavant. Ens estan fent un anunci d'aquesta manera, ara que ningú li agafi el pànic de que es pensi que ja no han quedat les botigues.
Sí, correrem, bueno, només que ho sapigueu.
Doncs Jordi, iPhone 12 que de totes maneres està funcionant força bé, han anat sortint les primeres anàlisis i tothom en parla força bé. Hi hauria algunes queixes al principi del tema de l'autonomia, dient que si en 5G gastava molt, gastava poc.
Sí, sembla ser que no és un problema únic dels productes d'Apple, però és veritat que tots els mòbils amb 5G consumeixen més bateria que no pas un amb 4G.
Doncs és una cosa que haurem de conviure al principi. Ja sabeu que, com tot, amb el temps, bueno, sempre s'acaba pagant una mica el que compra les primeres versions d'una tecnologia. Amb el temps suposem que la cosa serà a l'inrevés.
Sí.
Una coseta que us volem explicar de Twitter. Twitter portarà les advertències de desinformació fins i tot als m'agrada. Recordem que quan havíem fet algun retuit, si hi havia alguna cosa que no acabava d'estar clara, en Twitter ens havia arribat a saltar i ens deia vas a retuitejar això segur, t'ho has mirat bé perquè em sembla que no sé si és del tot cert. Ara fins i tot això passarà amb els m'agrada, amb els likes.
Sí, la notícia està relacionada en que, per exemple, aquests dies, el mateix Donald Trump, després d'afirmar a través de Twitter que les eleccions havien estat trampejades, falsejades, etc., fins i tot el mateix Twitter va bloquejar aquestes notícies, bàsicament afirmant que eren falses. Perquè el senyor Trump afirma segons quines coses, bàsicament sense cap prova. Pues bé, diguem que davant dels fake news, la mateixa Twitter, diguem que ha publicat o ha bloquejat aquestes notícies i ara vol fer fins i tot un pas més.
Doncs sí, la idea és aquesta, és que si anem a fer un like amb un tuit que tingui una reputació dubtosa, ens avisarà abans de fer-lo.
Sí, ens avisa abans de fer-ho i ens notificarà que si estem segurs de que volem ficar m'agrada amb una notícia que és falsa, o possiblement falsa.
O possiblement falsa. Doncs aquesta és una de les novetats que us volíem explicar pel que fa al món de Twitter. També tenim diverses novetats pel que fa al món de WhatsApp. Comencem primer per una que ens ha semblat curiosa, que és que WhatsApp està preparant l'arribada del mode vacances. I ara us explicarem per què serveix un mode vacances.
Sí, és una nova funcionalitat que incorpora WhatsApp i que ens ha semblat més que interessant. WhatsApp porta treballant des de l'any passat en un denominat mode vacances, que si bé ha aparegut ja en algunes filtracions, diguem que encara no ho trobem amb la versió definitiva.
Doncs què és el mode vacances? Aquest mode el que permetrà és desconnectar alguns chats determinats, com per exemple serien els que tenen a veure amb la feina.
Sí, per posar-vos un exemple, esteu fent vacances i evidentment no voleu que us molesto anar amb chats de feina, chats de l'empresa o chats de clients. Pues tot això, aquesta sèrie de chats els hi podreu activar dintre del mode vacances i ja no us molestaran més.
Sí, una petita classificació. Està bé, el Jordi, hi fiquem tot el que no vulguem que ens destorbi durant les vacances i així el WhatsApp seguirà operatiu, seguirà actiu i aquells no sonaran. Simplement s'anirà acumulant allà, s'anirà arxivant la informació per quan la vulguem mirar, però no anirà al mòbil tota l'estona, tin-tin-tin-tin.
Sí.
Doncs això és una de les novetats que està preparant. Ja veurem si està disponible per les vacances de Nadal.
Sí, però estaria bé.
Estaria bé, però bueno, suposem que si més no per les vacances de l'estiu que ve serà 100% segur, perquè això ja s'ha trobat al codi de l'aplicació. O sigui, no és una idea que tinguin, sinó que és una cosa que ja estan treballant. Una altra cosa que volem explicar és que ja es pot comprar online a través de WhatsApp. Això també ho volem explicar.
Sí, Facebook ha intentat introduir noves vies de monetització de WhatsApp. Ja ho va fer amb WhatsApp Business i bàsicament ara el que ens vol fer és una via per poder comprar directament a través de WhatsApp.
Doncs la idea és aquesta, no és que a través de WhatsApp es converteixi en una espècie de Wallapop ni cap cosa d'aquestes estranyes. No és exactament aquesta la idea, sinó la idea és una cosa que va encarada a les empreses perquè ens puguin oferir serveis i donar-los l'oportunitat de pagar per aquí.
Sí, ens permetrà pagar per aquí i a través, evidentment, també de la seva línia WhatsApp Business. El catàleg de WhatsApp ja permet comprar en línia i, bàsicament, diguem que a partir dels 175 milions d'usuaris que compta la popular sistema de xarxa o de missatgeria, doncs ens permetrà, amb una millora, que ens permetrà fer el pagament de compres online.
Algú preguntarà, home, i això què ens suposarà? Doncs no suposa res per al que paga. Suposa, com sempre, suposa per a l'empresari que vol disposar d'aquest servei, eh?
Sí, bàsicament el que pagarà serà l'empresari que tingui el WhatsApp Pago o el WhatsApp com s'anomena.
Doncs és una modalitat més de pagament. Qui la implementi a la seva empresa doncs haurà de pagar una miqueta per tindre aquest servei. Una altra miqueta de pastís a repartir o una altra font d'ingressos o potser de les poques fonts d'ingressos que té Facebook a través del WhatsApp. Recordem WhatsApp que és gratis, clar, és que...
És gratis per als usuaris i, evidentment, l'empresa que el va comprar, que és Facebook, doncs vol traure diners de la seva inversió.
I també us volem explicar avui, perquè no us agafi per sorpresa, que Movistar està accelerant el desplegament de fibra i això té una implicació i és el tancament de centrals ADSL. I us podeu trobar perquè ja s'ha donat alguns casos. No és el cas encara aquí a Balaguer, però s'ha donat en alguns llocs alguns casos de que us truquin a casa i us diguin, mestre, hauríem de passar això a la seva línia fibra òptica perquè el telèfon desapareix i si no vol passar fibra òptica es quedarà sense telèfon.
Sí, l'ADSL, que bàsicament va ser el primer pas que vam tindre tots els usuaris per l'internet d'alta velocitat, doncs ja fa temps que està sent substituït per la fibra òptica.
Doncs serà una qüestió de velocitat, serà una qüestió de que no volem mantenir els cables de coure, no sabem exactament el perquè, però a més ara ha entrat en una acceleració total i és que diuen que de cara a l'any 2024 volen que tothom, o sigui el 100% de clients, estiguin sota cobertura de fibra.
Sí, això és el que refereix la notícia i bàsicament Movistar vol accelerar el desplegament de la fibra i l'eliminació total de l'ADSL.
Doncs ho tindran fàcil perquè sempre hi haurà qui es resistirà. Hi ha gent que diu, no, jo no ho vull, jo tinc el meu telèfon de tota la vida, vull el telèfon de tota la vida. Doncs hi ha una sèrie de condicions que, com sempre, venen fixades a nivell estatal. Recordem que Movistar seria l'operador dominant i és l'operador que ha de prestar també servei a d'altres.
Sí, tot i això, abans de que Movistar pugui tancar, diguem que les centraletes de ADSL, doncs diguem que la Comissió del Mercat de Telecomunicacions li ha fixat una sèrie de requisits.
Doncs aquests requisits a grans trets diuen que només es pot tancar una central quan més del 25% de clients d'aquesta central ja estiguin connectats per mitjans alternatius. Fixeu-vos només, amb un 25% que estiguin fent una fibra o que estiguin fent una altra cosa, o
5G,
o 5G o wifi aeri o qualsevol cosa, ja tenim permís per tancar. A partir d'aquí només hi ha una altra condició més, i és que si s'està fent de majorista, o sigui, si estan revenent aquest servei a un altre operador.
Sí, bàsicament tota una sèrie de mesures que no han d'impedir per això que Movistar desplego finalment fibra a tot el país i també tanco les centrals de DSL.
De fet, per a informació general, el 27 de novembre diu que en tancaran 287 de centrals i ja seran 769 les que han tancat.
Sí, una xifra gran.
És una xifra gran, suposem que potser a vegades afecta més a llocs puntuals, de moment aquí a Balaguer no tenim informació de que l'hagin de tancar. i si l'haguessin de tancar ho notaríeu, perquè ràpid passarien a retirar tots els telèfons.
Sí.
El dia que us comencin a trucar a casa i us diguin que us heu de treure el telèfon si és que encara teniu ADSL, ja sabeu per què serà.
Sí, perquè ho canvien a fibra.
Uh-huh. I, a més, han parlat d'una data concreta, el 24, diuen que el 2024, o sigui que abans del 2024...
No és gaire lluny.
No és gaire lluny, això. Anem a fer alguns apunts pel que fa al món de videojocs. Comencem, Jordi, parlant dels jocs de la setmana.
Sí, comencem un mes, que ja us vam anunciar que tindrem moltes novetats en videojocs, sobretot davant de la sortida de les noves consoles de nova generació. Us parlem de les Xbox Series, la X i la S, i també de les noves PlayStation 5.
Mm-hmm. Jordi, què hi ha d'aquestes consoles? Perquè molt veurem fotos per internet, molts testejos, però a les botigues com està això?
Sí, teòricament la Xbox Series X i la S ja estarien disponibles a partir del 10 de novembre i les noves PlayStation 5 a partir del 19 d'aquest mateix mes. Per tant, són dos productes que ja comencen a sortir al mercat. Costarà trobar disponibilitat el mateix dia de la venda i, a més, Sony ja ha afirmat que només ho prioritzarà les ventes online o a través d'ells mateixos. Per tant...
Tenen por d'una pluja de gent que no puguin assumir, no?
Sí, bàsicament a les botigues ja us anunciem que costarà molt el mateix dia adquirir una consola de nova generació.
Així tot, s'espera que abans de Nadal qui vulgui disposar-ne d'una en podrà disposar, no?
Sí, esperem que durant els propers dos mesos, aquest novembre i desembre, puguem subministrar una quantitat raonable de videoconsoles i, per tant, tothom que vulgui una PlayStation 5 o una nova Xbox la pugui tindre.
Doncs, com dèiem, la Xbox ja està disponible, Jordi, i la PlayStation és la setmana que ve. Jordi, ens portaran un munt de propostes també. Recordem que s'adapta al catàleg que teníem i també sortiran propostes noves.
Sí, comencen a sortir ja les primeres propostes, els primers videojocs que ja també surten per a PlayStation 5 o Xbox X.
Uh-huh. I algun d'ells, per exemple, podria ser aquest Assassin's Creed.
Sí, us parlem d'una nova entrega del popular Assassin's Creed que es diu Valhalla. Bàsicament, el mateix nom ja ens indica que està basat en la mitologia vikinga i, per tant, haurem de recrear les aventures d'un assassí viking, ni més ni menys.
Mm-hmm. Doncs ja us podeu imaginar, si heu jugat mai amb qualsevol joc de la saga, de què va, i no cal explicar gran cosa més, un joc que es vendrà per si sol només per la gran legió de fans que té la saga darrere.
Sí, un joc que ens presenta unes aventures espectaculars i, a més, amb aquesta nova entrega basades, com diem, en les aventures dels antics vikings. Bàsicament és un videojoc d'aventures que millorarà molt l'experiència de generacions anteriors i tota l'ambientació basada, com diem, a la popular epopeia dels vikings.
Uh-huh. Aquest, Jordi, disponible ja per les consoles també d'última generació.
Sí, el nou Assassin's Creed Valhalla el trobarem per a PC, PlayStation, tant la 5 com la 4, Xbox i també les Xbox Series X.
Uh-huh. Doncs una proposta interessant de les que, si teniu pensat de fer un regal els propers dies o mesos, pot ser un bon regal. Una altra proposta també que us volem explicar avui és el Gears Tactics.
Sí, bàsicament és un joc que ja us vam anunciar en aquest programa i és de la saga Gears of War i bàsicament en aquest cas no us parlem d'un joc tan d'acció, shooter, sinó bàsicament d'un joc tàctic. Bàsicament és un combat tàctic, un joc d'estratègia, però basat en la franquícia de Gears of War. Està en exclusiva per a Xbox i, per tant, també ja està disponible.
Doncs si sou fanàtics de la saga i us agrada pensar una miqueta, és una també més que bona proposta. Una altra proposta per al programa d'avui és Yakuza, Like a Dragon.
Sí, us parlem de, com el mateix nom indica, d'un RPG ambientat amb la sèrie japonesa de la màfia japonesa, els Yakuza. Bàsicament és un RPG on nosaltres, dins del món dels Yakuza, haurem de millorar el nostre personatge i seguir les aventures d'un videojoc, com hem dit, ambientat amb aquesta saga japonesa.
Joc també multiplataforma, aquest, eh?
Sí, tot i això, per a PC, PlayStation 4 i Xbox. De moment no està disponible per a les noves videoconsoles.
Uh-huh. De vegades parlem de jocs de simuladors de moltes coses i poques vegades potser havíem parlat d'un simulador d'handbol.
Sí, bàsicament molts usuaris es deuen preguntar si existeix. Pues sí, bàsicament avui us parlem del Handball 21, que bàsicament, com el mateix nom indica, és un joc d'acció, d'aventures, però basat en una simulació esportiva del handball.
Uh-huh. Doncs què és el que podem fer? Doncs el mateix que faríem amb un FIFA al futbol, no? Doncs aquí, també sí. Triar equips i,
sí,
i
sí,
això,
ni,
no?
Sí, sí, ni més ni menys. Bàsicament ens permet recrear un partit de handball escollint qualsevol de les grans lligues europees. I fins i tot podrem escollir equips com el Barça, que recordem que són dels millors del món.
Mm-hmm. Doncs, a veure, que ningú es pensi que és una gran franquícia, no, no som davant d'un FIFA, però si us agrada aquest esport, doncs una estona distret sí que us tindrà.
Sí, sí, disponible per a PC, PlayStation 4 i Xbox One.
Parlem també del Devil May Cry 5.
Sí, us parlem de la cinquena entrega d'un dels jocs més populars que hi ha d'aventures i d'acció basats en el popular caçadimonis Devil May Cry. Us parlem d'una versió especial del Devil May Cry 5 Special Edition que bàsicament aprofitarà tota la potència de les noves generacions de consoles. Per tant, versió exclusiva per a PlayStation 5 i Xbox One.
Fixa-vos, aquest surt quasi bé a l'hora que les consoles i, a més, és específic per aquestes.
Sí, sí, vol aprofitar la potència de la nova generació de videoconsoles, tant les de Sony com les de Microsoft, i, per tant, oferint una nova aventura del Devil May Cry 5.
Una altra proposta és el Marvel's Spider-Man.
Sí, un dels videojocs més populars exclusius per a les consoles de Sony són el Marvel's Spider-Man. I surt una nova entrega que s'anomena Miller's Morales. Bàsicament, una nova aventura del trepamuros més famós de Marvel, que bàsicament està balancejat, com no pot ser d'una altra manera, pels carrers de Nova York, i gaudirem dels nous poders de Miller's Morales. Uns gràfics i una fluidesa pròpia de la nova generació, disponible ja per a Sony PlayStation 5 i també la 4.
Doncs sí, sou fanàtics de les aventures de l'Home Aranya i de naus despenjant, com dèiem, per les parets de Nova York. Bona proposta aquesta, exclusiva per això per Sony, ens deies.
Sí, recordem que un dels jocs sempre que ha tingut més espectaculars la PlayStation és el Marvel's Spider-Man. Per tant, és un joc molt recomanable si teniu pensat de comprar-vos una nova consola.
I una proposta que no pot faltar a la cita cada any i que, a més, sempre crida l'atenció perquè surt a data de l'any que ve, quan encara falta 2-3 mesos, a vegades 2 mesos i mig perquè arribi el canvi d'any, és el Just Dance. Ens presenta, efectivament, el Just Dance 2021.
Sí, recordem que el Just Dance és un joc multiplataforma que, bàsicament, és un joc de ball. Amb més de 40 increïbles èxits de les llistes dels rànquings dels 40 principals o de les principals llistes de rànquings de música, doncs bàsicament és un joc de festa, de música, i que ens permetrà ballar doncs les cançons més populars del moment.
Mm-hmm. Tot el que escoltem dia a dia a la ràdio, doncs el típic Dua Lipa, Shawn Mendes, totes aquestes coses que van sonant, doncs portades a la pantalla i ballar. De fet, els primers anys s'havia de presentar, potser Just Dance tothom sap el que és, un dia o altre ho han sopegat.
Sí, a més és un joc que es presenta sempre per les dates de Nadal o a prop, bàsicament perquè la gent ho pugui disfrutar en família. Veurem si que aquest any la pandèmia ens permet disfrutar alguna festa de Nadal en família. Però bé, tot i això, podreu disfrutar del Just Dance 2021, uh-huh, disponible per a multiplataforma, com hem dit, PC, PlayStation, Xbox, etc.
Doncs un joc que veiem que ens porta aquestes 40 cançons i, a més, porta l'accés al Just Dance Unlimited durant un mes. Això ens porta 550 cançons. És només durant un mes, després s'ha de pagar. Recordem que han buscat una nova modalitat de sobreviure, aquesta gent.
També. Sí, correcte. Mm-hmm.
Doncs, de totes maneres, com era abans de tota la vida el Just Dance, la quarantena de cançons ens les porta, si voleu ballar sense parar. Teniu aquest Just Dance 2021 disponible i, a més, és un joc que es juga des de qualsevol lloc, perquè
sí,
jo ho he vist que no els queda per arribar quasi bé a cap dispositiu.
El multiplataforma, també no ho hem comentat, però també està disponible per a Stadia i Nintendo Switch.
Mhm. I un altre que també està en moltes plataformes o intenta estar a les principals per a jugadors és el Call of Duty, que a més també ens arriba en versió per a les noves consoles o les noves generacions de consoles.
Sí, us parlem d'una nova entrega del Call of Duty, bàsicament un dels shooters més populars de tots els temps i pràcticament cada any en surt una nova entrega. Aquest any us parlem del Black Ops Cold War, recuperar una part d'un nom ja d'una saga anterior.
Uh-huh. Doncs, Jordi, què ens aporta aquesta nova versió?
Sí, ens aporta que estarà disponible per a PC, PlayStation 4, la 5, Xbox Series, Xbox One, bàsicament per totes les plataformes. Ens faltaria només la Nintendo Switch. A part d'això, recordem que el Call of Duty és un joc d'acció en primera persona, un shooter bèl·lic, paramilitar i de mercenaris. basat sobretot també en forces especials i ambientat en la guerra actual. És a dir, algunes versions han estat ambientats en Primera i Segona Guerra Mundial, aquest no. Està ambientat
en una guerra que pogués passar avui, eh?
Ni més ni menys.
Doncs, Jordi, és una franquícia que no necessita targeta de presentació.
Sí, bàsicament intenta reprendre el que és l'experiència clàssica de la sèrie Black Ops, que ja havíem pogut disfrutar dintre del Call of Duty, i el permet elevar a noves cotes a través de frenètiques batalles en terra, mar i aire. El seu gran atractiu són les operacions encobertes que garanteixen submergir els jugadors en un món dur i realista de missions clandestines i bèl·liques. Per tant, una nova franquícia del Black Ops, del Call of Duty, que farà les delícies de tots els fans de la saga.
Doncs ja ho veieu. Si voleu jugar amb un joc distret, a més veiem que porta també una modalitat zombis, aquest Call of Duty dedicat a la Guerra Freda ens permetrà passar una bona estona.
Sí.
I abans d'acabar el programa, Jordi, recordem que tenim en marxa un concurs, és el nostre concurs del programa, que ens permet guanyar sempre algun premi interessant.
Sí, us formularem la nova pregunta, que ja vam començar la setmana passada, i bueno, la vam intentar ficar fàcil, sembla ser que no és tan fàcil, però bueno, avui us intentarem donar alguna pista, va.
Vinga, va, doncs disparem la pregunta perquè, bueno, dius que no és tan fàcil perquè hi ha hagut algú que ho ha fet malament, potser.
Sí, correcte.
Mare de Déu, senyor. Bueno, la pregunta era, nova generació de processadors Intel que es presentarà el 2021. Parlem dels que es presentaran l'any que ve.
Sí, recordem a tots els oients, a part ho hem parlat amb aquest programa, que Intel, diguem que encasilla tots els seus processadors amb gamma i3, gamma i5, gamma i7, gamma i9, etc. Dintre de les games que té, que defineixen la potència del processador, també tenim la generació, que bàsicament indica l'any en quan han sortit. Per tant, us formulem la pregunta, tenim quatre opcions i creiem que no és complicada.
De fet, recordem que acostumen a posar-li un nom en clau a cada generació. No preguntem el nom, no és allò que si és Coffee Lake, que si no... No anem a buscar una cosa tan rebuscada.
Només sàpiguer la generació. Tenim quatre opcions, les quatre opcions són bastant clares i només una és correcta.
Doncs és fàcil perquè tenim 11a generació, 5a, 7a i 10a. Són quatre opcions.
Sí, tenim quatre opcions. Bàsicament, us presentem l'última, la més nova. Per tant, la resposta no sembla massa complicada.
No sembla massa complicada i penseu que Intel ja fa anys que en fa de processadors, ja fa anys que posa aquestes generacions.
Sí, per tant, si tenim quatre opcions, 11a, 5a, 7a i 10a, sembla evident que la correcta
ja,
serà...
Ha de ser una cosa més aviat tirant cap a dalt, que no pas cap a baix.
Ni
no?
més ni menys.
Doncs ara sí, amb el concurs arribem, Jordi, al final del programa i posem el punt i final aquí. Mirarem de tornar dimecres que ve, a veure si tenim més novetats i què més podem explicar de cara a les festes nadalenques. Recordeu, per cert, que avui és l'11 de l'11, vindria a ser com una mena del Black Friday xinès, eh? Si us va l'aventura de risc i comprar per botigues xineses, avui potser hi trobeu alguna oferta, eh? Però a partir d'aquí cadascú... Si el teniu per Nadal o no aquí, és un altre tema.
Ja serà un altre tema.
Doncs que ens vagi molt bé a tots la setmana i esperem trobar-nos la propera setmana, el dimecres que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Ràdio Balaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.